Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Passen 6 minuts de les 10 del matí i avui volem aprofitar la secció d'actualitat per presentar l'IFE al Penedès. IFE són les sigles d'Itinerari Formatiu Específic, una formació postobligatòria de caràcter professionalitzador per alumnes amb necessitats educatives especials, única a la comarca i ubicada a l'Institut al Penedès. D'aquest projecte educatiu ens en parlaran la Carmen Gordillo, coordinadora de l'IFE al Penedès. Benvinguda.
Hola, bon dia.
I també el Fèlix Solsona, alumne de quart de l'IFE. Bon dia.
Bon dia.
Carmen, aquest itinerari formatiu és molt poc conegut, m'atreviria a dir. Des de quan s'imparteix a l'Institut al Penedès?
Des de l'Institut al Penedès fa 3 cursos que hi som, però realment ubicat a Vilafranca i a la comarca del Penedès va iniciar-se en el 2006. Va ser un dels primers IFES com a projecte pilot que es va iniciar a tot Catalunya. Van començar 8 en el 2016 i, per tant, aquest és el nostre 5è curs.
I ja heu superat la fase de projecte pilot, ja ha madurat.
Sí. Els 4 primers anys van ser la prova pilot, perquè són uns estudis que duran 4 cursos. Per tant, ja tenim una promoció que ha finalitzat i és això, que som dels primers a Catalunya. Sí, hem acabat aquesta fase pilot.
I aquesta primera promoció que va finalitzar el curs passat devia ser?
Sí.
Com li ha anat? Estan treballant, s'han pogut inserir, han pogut seguir estudiant si és el que volien?
La veritat és que no estem satisfets al 100% perquè la inserció laboral en un entorn ordinari, que és com nosaltres, és l'objectiu que nosaltres perseguim, no?, amb aquests estudis, que els nostres alumnes, quan finalitzin, acabin aconseguint una feina en un entorn laboral ordinari, en el mercat de treball. La realitat és que dels 11 alumnes que van finalitzar, la majoria estan en entorns laborals protegits, no?, de la Fundació Mas Enbornà, per exemple, i d'Entrem també. Altres estan continuant estudiant i alguns altres estan en entorns protegits, com també és l'Espiga.
També van acabar el curs en un moment complicadíssim, sí, en plena pandèmia.
Sí. Realment va ser un curs complicat per acabar, perquè estàvem fent pràctiques en el quart curs, que és quan les realitzem, les pràctiques, i per tant es van aturar aquestes pràctiques, i sí, va ser acabar un curs, una promoció d'una manera, la veritat, la menys idònia.
Qui va dirigit l'IFE? Quins requisits demaneu als futurs alumnes?
Els estudis IFES, de fet, estan emmarcats dins de la formació professional. Seria com un, per entendre's, com si fos un cicle formatiu. El que el diferencia potser és el perfil d'alumnes, són aquells alumnes que presenten algun tipus de necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat intel·lectual o bé dins de l'aspecte de l'autisme. Estan una mica pensats per aquells alumnes que, per les condicions, característiques, també pels recursos que puguin haver a l'entorn ordinari, tenen dificultats per seguir un itinerari formatiu dins d'un cicle formatiu habitual o ordinari, per entendre'ns.
Són nois i noies que han acabat l'ESO quan arriben a l'IFE?
La majoria sí. Sí. O sigui, poden començar a partir dels 16 anys i normalment la majoria d'alumnes que tenim han finalitzat quart de l'ESO amb entorn ordinari, amb suport de les CIEs, per exemple, com a recurs que està dins de l'etapa obligatòria. I també tenim alumnes que potser han fet altres itineraris, com per exemple iniciar un cicle formatiu, i, o potser no l'han finalitzat i llavors no, busquen un altre tipus de recurs, no, que, en el que també se sentin una mica més adaptat a les seves capacitats d'aprenentatge, per dir-ho d'alguna manera.
Els IFES, si cursen diferents especialitats, quina és la vostra?
Sí, aquí a l'Alt Penedès la que fem és auxiliar en vendes i atenció al client. Existeixen altres, eh? De les que vam començar també està la de cura d'animals i espais verds. Un altre que és manteniment d'entitats esportives, no, dic, no estic dient bé el títol, eh? Però, bueno,
però ja entenem, banca,
sí, més de manteniment. Sí. I hi ha un altre molt interessant que està vinculat amb l'hostaleria, també. Aquesta és molt recent.
Tant la Carmen com el Fèlix han entrat molt cofois i abans d'obrir micros m'han dit que han guanyat recentment un premi, expliqueu-me.
Sí, hem guanyat... Bueno, això, estem com molt satisfets perquè forma part de la història de l'inici ja de l'IFE, des del primer any, que es va valorar que els alumnes de l'IFE, el curs en el que han de fer les pràctiques és a quart. Però vam considerar l'equip que en aquell moment estàvem que no ens havíem d'esperar fins a quart per tenir aquesta primera experiència laboral. Ens semblava com molt arriscat. No? Deixar-ho tot pel final, per l'últim curs. I no li podíem dir pràctiques, però es va començar a pensar un altre tipus d'activitats més vinculada a la metodologia d'aprenentatge i servei, aprens mentre fas un servei, no, a la comunitat, i li hem donat el nom com de col·laboracions. I com que Vilafranca és una ciutat petita, no, amb la que és com fàcil trobar i trobar com altres entitats amb les que poder fer projectes, la veritat és que va donar com peu a donar-li com molt de cos a aquest projecte de col·laboracions, que ho fem amb el Centre de Cursos Pedagògics, amb la Biblioteca Torres i Bages i amb altres entitats. Això li vam donar forma i després també vam crear el que serien els mercats de Nadal i de Sant Jordi, que ens acabàvem convertint com si fóssim una empresa, l'IFE, amb diferents departaments, barrejàvem els grups dels quatre nivells, amb l'objectiu de simular una situació d'aprenentatge el més real possible, perquè després anàvem a vendre, o als mercats, o dins de l'institut. I tot això ho vam presentar aquest any. Ens van animar a fer-ho els Premis Impulsa FP, i la realitat és que ara, el dia 23 d'abril, ens van notificar que havien guanyat el Premi d'Innovació, no? El primer Premi d'Innovació pel nostre projecte, que li diem Aproximació al món laboral des de l'IFE. I estem molt satisfets.
Content, Fèlix, amb aquest premi, ho vau celebrar?
Sí.
Explica'ns l'experiència d'aquests mercats de Nadal, de Sant Jordi, que ens deia la Carmen. Què hi feu?
Bueno, ens posem a vendre el que seria objectes elaborats per nosaltres. I bueno,
Quin tipus d'objectes?
Pues arbres de Nadal fets com de feltre, jo què sé. Cors fets...
Tot fet per vosaltres?
Sí, no sabia explicar ara ben bé tot el que fem perquè de la meitat o de més de la meitat no me'n recordo, però...
I on ho veneu?
Pues... Mira, em sembla que l'última vegada o la penúltima vam anar al Mercat de la Pelegrina i a l'Espirall. Bé, així dic el correcte, si no?
Sí, és correcte. No ho té tan recent en la seva memòria perquè... aquests projectes s'han vist afectats també per la pandèmia. Vull dir, sempre intentàvem fer el Mercat de la Pelegrina, com ella ha dit, per Sant Jordi vam estar a la Rambla, però clar, aquest any no hem pogut desenvolupar tal i com ho tenim ideat.
Ens hagués agradat acollir més alumnes, a banda del Fèlix, però l'estudi és petit i hem de mantenir la distància, però també ens acompanyen companys seus, de primer, de segon, de tercer i de quart, a través d'un enregistrament. Són José, Jim, Tati, Ricard, Eloi, Jordi, Nangeli, Sandra, Cristina, Aitor, Alejandro i Arnau. Escoltem com ens expliquen la seva experiència.
Tati, què és per tu l'IFE?
Per mi l'IFE és una oportunitat per al teu futur.
I per tu, Ricard, què és l'IFE?
És una oportunitat per arribar en futur a una botiga.
Què valores com a més important d'estudiar a l'IFE?
Els exercicis i tot això. I pues, la teoria. I la pràctica també.
La pràctica, la teoria, les activitats, els exàmens, tot.
Creus que l'IFE et prepara per al teu futur?
Sí.
Sí, perquè fem feines com en els comerços.
Que tindràs un diploma, quan vagis a buscar un treball, pues tindràs més oportunitat de trobar un treball amb el diploma i l'ESO.
Em dic Nangelis, tinc 19 anys i vinc a Vilafranca del Penedès.
Digue'm, què és per tu l'IFE?
Per mi l'IFE és un lloc on aprens moltes coses, on et sents a gust i és tu mateix en què ningú et critiqui.
Hola, sóc el Jordi Puigpey, tinc 18 anys, sóc alumne de tercer IFE.
I què és per tu l'IFE?
Doncs per mi és un institut on podem trobar treball, vull dir feina, ens ajuden a món laboral i també atenció al client i fem coses doncs, que són necessàries per un futur.
Has fet amigues i amics a l'IFE?
A l'IFE he fet molts amics i amigues i estic molt content per això.
L'any que ve, si fas pràctiques, on t'agradaria fer les pràctiques?
És una pregunta molt curiosa. Doncs encara no ho sé, però si és algú de magatzems, doncs m'agradaria doncs, botiga de menjar o alguna cosa així.
Hola, em dic José, tinc 18 anys i vinc al Vilafranca del Penedès, al pis compartit de Maria Solera amb el Mas Alburnà.
Hola, em dic Quin, tinc quasi 18 anys, visc al Pla del Penedès i estudio aquí a l'IFE, de Vilafranca.
Per mi l'IFE, per mi és important, perquè per mi per l'IFE es preparen per treballar i estudiem coses molt interessants, per exemple com és l'MP8, mèdics d'atenció al públic, hi ha coses que m'agraden molt.
Per mi l'IFE és una cosa molt important per al meu futur i crec que m'anirà molt bé per aprendre coses, per aprendre coses que no en sé encara. I així em prepararé més per anar a treballar.
Valoro molt l'MP8, que és la formació laboral que ens fa les professores. És molt interessant això perquè ens preparen ja per saber com és que aquest tema de l'estudi, és per saber que, com és una feina i com és un treball.
El que em valora més és fer tarees, activitats, sortides, activitats, o sigui, fem activitats junts, m'agrada.
Com és la relació amb els professors i professors en comparació amb l'ESO?
L'ESO era molt difícil, jo fa dos anys no estava aquí, estava a l'Institut del Penedès. Bueno, primer vaig començar la Fundació Espiga i després vaig fer un canvi en l'institut fent compartir i va ser un canvi radical. I compartir amb l'ESO molt diferent tot. Li fes millor, sí.
Vaig fer 3 anys de l'ESO i va ser molt, la veritat va ser una mica més complicat, però anava en un espai d'ajut i depèn de la persona que tingui el seu nivell cap a baix.
Ah, sí, no?
I m'anava molt bé i després m'he quedat un any a casa sense fer res, pel tema del Covid i tot això, i ara estic fent un IFE.
Em dic Eloi Martínez Coca, tinc 22 anys i visc a Santa Margarida i els Monjos.
Què és per tu l'IFE?
Per mi l'IFE és com una formació professional on hi ha uns mòduls que t'ajuda a preparar-te pel món laboral.
Què valores com a més important d'estudiar l'IFE?
Els mòduls, perquè gràcies als mòduls, com he dit abans, t'ajuda a preparar-te pel món laboral, per exemple, reprografia, t'ajuda a utilitzar com s'utilitza l'impressora i això t'ajuda molt pel món laboral.
Creus que et donarà un futur?
Sí, bastant, molt. Em donarà un bon futur. I més quan treballi al món laboral.
Em dic Sandra, tinc 20 anys i sóc de Piera. què valores com a més important d'estudiar a l'IFE?
Doncs que tot és més dinàmic, que ho fan tot en plan que no és com l'ESO, que et fan tot, et manen una tasca i fas aquesta tasca en tota aquesta hora, sinó fas diferents tasques durant tota l'hora.
Hola, jo em dic Cristina, tinc 20 anys i visc a Vilafranca.
Creus que l'IFE et prepara per al teu futur?
Sí. Jo crec que per al futur em sento molt bé perquè aprens coses que no saps, per exemple, en una botiga, com atens al client, i també de reprografia, si vols treballar en una copisteria, doncs aprens a reprografia o en una empresa.
Hola, em dic Alejandro, tinc 19 anys i visc a Vilafranca del Penedès. La relació amb l'equip docent és genial i som molt simpàtics i ens ajuden a trobar feina per al nostre futur.
Yeah. Hola, em dic Aitor, tinc 21 anys i soc de Vilafranca del Penedès. Clar. Estic fent les pràctiques al Capravo de Vilafranca, estic molt a gust i estic aprenent moltes coses noves.
A l'IFE m'ha portat activitats molt xules, sempre al final del curs, sempre entre tots els grups que hem estat, hem decidit on volíem anar, com per exemple l'any passat vam anar al zoo i va ser molt divertit.
Em dic Arnau, tinc 20 anys i vinc a Vallirano. La pràctica la feia en el Norauto i allà estic aprenent moltes coses, per exemple, estic aprenent a manejar un xapaler, a ordenar la botiga i a preparar material per al taller.
Formem part de l'Institut del Penedès?
Sí, formem part de l'Alt Penedès perquè nosaltres fem activitats i a mi m'agrada molt ballar. Llavors jo vaig fer una coreografia per la meva classe i la vam fer aquí al pati i doncs ens van veure, els alumnes i els professors, i li van dir a la meva professora, a Carmen, que si jo podria fer un taller de ball a Sant Jordi per tots els alumnes del primer de l'ESO. I jo li vaig dir que sí i ho vam passar molt bé.
Carmen, hem escoltat aquesta selecció d'alumnes de primer fins a quart i hem escoltat que n'hi ha molts de l'Alt Penedès, però també de l'Anoia, del Baix Llobregat.
Sí. De fet, és un recurs que és comarcal. Com a comarca s'entén l'Alt Penedès, també el Garraf, però sí que és cert que tenim alumnes, pues això, que venen del Baix Llobregat, de Vallirana en concret i de l'Anoia, bàsicament perquè quan ho van iniciar, perquè aquests alumnes ja són de quart, no existia aquest recurs en el seu lloc on ells vivien. I ens van conèixer i les famílies van optar per inscriure's en el nostre IFE. Sí.
Fèlix, què t'ha semblat el que deien els companys?
Pues em sembla tot molt cert i molt bé.
Explica'ns com et sents tu, personalment, emocionalment, cursant l'IFE, ara que ja estàs a aquest quart curs?
Pues bé, la veritat és que se'm fa molt difícil acabar, però em sento bé perquè he fet molts amics, infinitat, i la veritat és que m'han acollit molt bé des del principi i penso que, bueno, que això sempre, cada vegada que t'acolleixen bé, pues és difícil acabar un curs.
Hi ha pena, no?, perquè s'acaba.
Una mica.
S'acaba una etapa.
Sí.
Ara estàs a quart, per tant, fas pràctiques aquest any. Com van?
Bé.
On bé, estàs?
Pues mira, els dimarts i els dijous estic a l'Arsenal. I el dimecres estic a Cala Madrona.
I què hi fas? Despatxes?
Despatxo a l'Arsenal. A l'Arsenal les tinc despatxant i fent tasques administratives. I, bueno, i allà a Cala Madrona faig tasques de magatzem. No em sortia.
I, clar, l'IFE està ubicat a l'Institut del Penedès. Hi ha relació entre els alumnes d'ESO, de cicles i vosaltres? Feu coses plegats a vegades?
Intentem fer-les, eh? Intentem fer-les. El que passa, aquest any realment no ajuda la situació perquè no ens podem barrejar seguint el protocol, no, dels grups bombolla. Però com ha explicat ara l'Angelis, no, en el tall de veu, pues, sobretot la part més lúdica, sí que fem algun tipus de col·laboració i, per exemple, els anys anteriors amb servei comunitari, amb una assignatura que tenen a l'ESO, sí que havien fet projectes comuns. I havien col·laborat amb la biblioteca també, de l'Institut del Penedès, fent tasques també en allà. Vull dir, si la relació és molt propera, vull dir, perquè estem en el mateix entorn i facilita realment que puguin haver-hi projectes comuns.
Carmen, l'objectiu final, després d'aquests 4 cursos d'IFE, és l'inserció laboral?
Sí, aquest és l'objectiu. Els alumnes els preparem i es preparen per realment adquirir competències, capacitats, habilitats, tant personals, socials com laborals, per després trobar una feina en l'entorn, en el mercat laboral. Aquest és l'objectiu. Realment aquest any estan fent pràctiques, això que explicava el Fèlix, no? Però amb empreses, tot i ser un any molt complicat, estem molt contents i satisfets perquè hem tingut com un suport per part del món empresarial, per dir d'alguna manera, d'empreses de Vilafranca que s'han prestat a col·laborar i tenir alumnes en pràctiques durant tot el curs, perquè, no, Fèlix, veu començar a l'octubre, setembre-octubre, fins al juny, vull dir, estan tot el curs escolar anant 3 dies, vull dir que són moltíssimes hores, eh? I en això estem com molt contents. L'objectiu que seria que les persones que estan fent les pràctiques tinguessin oportunitats també, no?, que els contractessin en alguna altra empresa. La veritat és que demanem la col·laboració i la participació del món empresarial.
Aprofitem aquest altaveu.
Això, gràcies.
Carmen Gordillo i Fèlix Solsona, ens ha agradat molt tenir-vos aquí, conèixer l'IFE i la resta de companys. Gràcies per venir i molta sort.
Moltes gràcies, Sílvia.
Adéu, Fèlix. Your eyes and hold me tight. Take the breath once again.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Just hold my hand. Trust in me. We'll be free. Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem a Vilafranca, on s'han aixecat prop de 3.900 actes per saltar-se les limitacions relacionades amb la Covid-19 durant el 2020. És una de les dades que es desprèn del balanç d'actuacions dutes a terme per la policia local de Vilafranca al llarg del passat any i en què les actuacions relacionades amb la pandèmia han estat rellevants. Segons la memòria presentada per l'alcalde de Vilafranca i el regidor de Seguretat Ciutadana, acompanyats per l'inspector en cap de la policia local, la policia va fer 4.300 intervencions relacionades amb tasques de suport, col·laboració i prevenció al voltant de la Covid-19, com ara el repartiment de bates o mascaretes, però també han aixecat un total de 3.897 actes des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma al març de l'any passat. L'inspector en cap, Albert Romero, comentava que fins al 14 de juny, amb el confinament total, s'havien presentat 1.481 denúncies per desobediència d'aquesta normativa. Després, però, i fins a finals del 2020, s'han tramitat 1.329 denúncies per no respectar els confinaments, principalment al nocturn. Calafell comença a retirar estructures de la sorra per salvar les platges. La zona de workout s'ha traslladat al parc del Vilarenc. Els efectes del canvi climàtic sobre les platges encara no han començat a notar-se com es preveu que ho facin en unes dècades. No obstant això, és visible l'afectació per l'acció humana amb ports, dics i tota mena de barreres que trenquen un delicat equilibri i frenen els sediments deixats als arenals a la mercè dels temporals. Calafell ha retirat de la platja una zona de workout per a fer esport de musculació i que ja era molt utilitzada. Aquesta estructura ja estava pràcticament engolida pel mar per l'erosió en la zona que havia quedat sense sorra. L'estructura s'ha instal·lat ara al parc del Vilarenc, en la zona on hi ha unes canastes de bàsquet i s'executen les obres per habilitar una pista d'atletisme entorn al jaciment romà. Amb aquest nou emplaçament, és clar que no tornarà a la platja. La retirada del workout de la platja ha generat queixes dels usuaris, ja que assenyalen que permetia fer esport a la platja i dinamitzava la zona tots els mesos de l'any. Subirats celebrarà una festa del medi ambient adaptada a la pandèmia. Donada la situació actual de pandèmia, però amb la voluntat de seguir mantenint l'essència de la festa, enguany s'han planificat diverses activitats seguint totes les recomanacions i respectant les mesures sanitàries establertes. Així doncs, no es realitzarà cap fira, però sí diverses activitats gratuïtes, una d'elles enfocada als infants de les escoles de Subirats i les altres de caire general per a la població. El motiu del Let's Clean Up Europe Day, tant ahir com avui, s'estan fent xerrades sobre residus als infants de les escoles de la SER Subirats, i demà i dissabte hi haurà diverses accions de neteja de l'entorn natural. El divendres 14 de maig els alumnes de l'escola Subirats faran una plantada a diversos punts del nucli de l'Avern, i durant el matí de diumenge 16 de maig a l'Avern es farà la jornada Bones Herbes a càrrec del col·lectiu Eixarcolant i consistent en dues activitats, una ruta a peu per conèixer les herbes i els seus usos i una xerrada a taller de cuina amb herbes. I acabem explicant-vos que han estat adjudicades les obres de les pistes de pàdel municipals de la Granada. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Granada ha aprovat l'adjudicació de la construcció de la primera fase del projecte de dues pistes de pàdel al municipi. Aquesta fase consta de la construcció de dues pistes de pàdel a la zona esportiva municipal, preveient que funcionaran de forma totalment automatitzada. Els treballs també contemplen la construcció d'un vial que permetrà l'accés de vianants a la zona. Està previst que les obres s'iniciïn properament.
Penedès en xarxa.
Són 11:07.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El Penedès en xarxa ens agrada cuidar-nos i oferir-vos recomanacions perquè ho pugueu fer a través de diverses tècniques. Per això cada 15 dies comptem amb la terapeuta holística Roser Ferrer, que ens acosta a l'espai Cuida't. Avui el dediquem al Reiki, per saber en què consisteix i què ens pot aportar. Marxem fins a Canal 20, on el Raimon de Cara conversa amb la Roser, i avui, de manera excepcional, també comptem amb l'especialista en Reiki, Noelia Salido.
Així és, Sílvia, de manera quinzenal, al Penedès en Xarxa dediquem un espai per cuidar-nos. És la secció Cuida't, amb la terapeuta holística Roser Ferrer. Roser, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Raimon, molt bé.
Avui, Roser, per parlar del Reiki, i ho farem amb una col·laboradora del teu centre de benestar natural, la Noelia. És així, no, Roser?
És així, Raimon. Avui vinc amb ella perquè ella, qui és l'especialista, ens pugui descriure millor aquesta tècnica. I com sempre, doncs, m'agrada oferir eines per a l'autocuidado i eines que un mateix es pugui aplicar. I és d'aquesta manera que el cap de setmana del 14 i, bueno, divendres 14 a la tarda i dissabte 15 al matí, oferirem un curs de Reiki nivell 1 per autotractament. Llavors la Noelia, que és terapeuta i mestra de Reiki i altres coses més, i és una dona molt experimentada, viscuda, i és una gran amiga també, doncs avui ens parlarà, ens explicarà com funciona i què és aquesta coneguda ja teràpia energètica. Bon dia, Noelia.
Bon dia, Roser, m'has deixat abrumada amb aquesta presentació. Gràcies.
Doncs explica'ns una mica què ens pot aportar el Reiki, què és el Reiki.
Va, bueno, el Reiki com a definició general és la connexió amb l'energia universal, connecta amb la nostra energia vital. Seria una miqueta la definició principal d'aquesta paraula, no? El Reiki és una eina o és un instrument d'autoregulació i de sanació que es pot aplicar a un mateix o als altres o altres persones. Vale, que va néixer al Japó per un mestre que es deia Mikao Usui, vale, que és qui va investigar sobre les energies, sobre la sanació, i a partir d'investigacions i propi creixement personal fem arribar a aquesta tècnica. Vale. El Reiki principalment es treballa a través de la imposició de mans. El que fas tu és canalitzar l'energia universal i tu ets com un instrument. Vale. És a dir, en principi la persona que fa Reiki no dona la seva pròpia energia, sinó que és com un canal, com, jo sempre dic com una mànega, no? Tu ets, i a la font posa la mànega, no? I rega la planta. Llavors, el que dona el Reiki és com la mànega que connecta la font de l'energia universal i dona l'energia a la persona o animal o objecte que regui aquesta energia. ¿Vale? En aquest primer nivell, el que s'ensenya principalment és a fer-te el Reiki a tu mateix, que és el principal. Vale, però també ensenyem a donar Reiki a nivell usuari, que dic jo, és a altres persones properes, no per dedicar-te com a reikista professional, perquè necessites més eines, no? Que són altres nivells, que és el nivell 2 i el nivell 3, però al primer nivell sí que pot ser ja doncs, Reiki a la teva família, amics, coneguts, d'una forma natural, no? sense cap intenció gran ni cap pretensió gran, però sí que pot ser una eina d'equilibratge per tu i per als teus propers. ¿Vale? En principi el que ensenyem serà bàsicament això. També ensenyarem l'aplicació del Reiki a animals domèstics. ¿Vale? Doncs a un gos, a un gat, animals domèstics que tinguem a casa, que creiem que puguin necessitar-ho, a les plantes. El primer nivell es dona el Reiki a tot el que es pot tocar per nosaltres, no? A tot el que podem posar les mans, també aprendre que es pot fer Reiki al menjar, a l'aigua, a moltes
suposo,
altres coses.
Suposo, Noelia, perdona que t'interrompi, suposo que també aquest primer nivell et permet com experimentar amb tu, experimentar amb els més propers aquesta sensació i aquest primer contacte, no?, amb el donar-te permís de rebre i emetre aquesta energia universal, no?
I tant, jo el primer que recomano és primer experimentar amb tu, un cop que et sentis com que ja saps com és aquesta energia, que en el nivell que fem fem pràctica. Això és superimportant, que vull que escolti tothom, que no només donem teoria, sinó que també fem pràctica. O sigui, ja te'n vas a casa amb una pràctica d'autoreiki i una pràctica de reiki als altres. No? Això és superimportant perquè només experimentant llavors saps ben bé si has integrat o no la informació i si has integrat o no l'energia que has d'aprendre a canalitzar. Llavors, doncs, el primer de tot és aprendre a connectar amb l'energia i experimentar-la. I a partir d'aquí, amb els altres. També ho fem en dos dies perquè es mou molta energia. Jo vinc del sistema Usui Mestur, no? La meva aprenentatge, després hi ha moltes escoles i moltes variants. No? Jo, la meva escola on jo he après és com bastant directa del sistema més original. Llavors fem el que es diuen les quatre sintonitzacions o apertures de chakras principals perquè passi l'energia reiki pel cos. Llavors, cada sintonia o sintonització o apertura es fa dos en un dia i dos en un altre, perquè cadascuna d'aquestes és com un gran moviment energètic i un gran moviment intern. Llavors, doncs, m'agrada fer-ho en dos dies perquè la gent pugui tenir temps a processar, no? Per processar energia, per processar tota la informació. I per què ho fem en dos dies? Perquè la gent també tingui aquest temps a assimilar com es mou energia en un mateix, no en una mateixa.
I ens podries fer un resum així molt, molt ràpid de què són els chakras? Perquè, clar, nosaltres ho coneixem, però potser els que ens estan escoltant sembla que parlem en un altre idioma, no? Tot i que ja és bastant conegut, però per si de cas.
Pues mira, així com a molt resumit, jo diria que la paraula chakra, que ve del sànscrit, en realitat vol dir roda d'energia, ¿vale? Segons moltes cultures i moltes escoles fins i tot de salut, tant el ioga com la medicina xinesa, com altres línies de salut i creixement, doncs entén que el nostre cos té 7 chakras principals, no? Llavors cada chakra pertany a una part del cos i està relacionat amb òrgans, pensaments i emocions, ¿vale? I llavors amb el reiki el que treballem és l'equilibrat d'aquestes rodes d'energia, d'aquests punts energètics, que són els que, si flueix aquesta roda adequadament, doncs el nostre cos físic, emocional i energètic funciona bé, i quan no funciona bé per X motius, que ja això ja ho explicaria, doncs això comença a no fluir i llavors aquest bloqueig d'energia és el que ens fa emmalaltir, o bé energèticament, físicament i emocionalment, o les tres coses, segons el bloqueig energètic que hi ha. Llavors, amb el reiki i aquesta imposició de mans i la fluïdesa d'aquesta energia, el que fa és desbloquejar o tornar a fer que flueixi en aquests chakras. I llavors, en principi, si hi ha equilibri en aquestes rodes energètiques del nostre cos, la resta del nostre sistema funciona adequadament.
Molt bé. I sempre es fa amb les mans?
Sempre es fa amb les mans en el primer nivell, sí. En els altres nivells es pot fer a distància i es pot treballar amb les mans o amb el pensament, amb la energia del pensament. Sempre és millor utilitzar les mans. El que no necessàriament hi hagi contacte. Pot estar la mà a prop del cos, ¿vale? I no necessàriament hi ha d'haver un contacte directe. Vale, per exemple, en el segon nivell s'aprèn a fer reiki a distància, reiki en el temps, ja són conceptes molt més grans, no? De moment ens centrarem en els conceptes més bàsics. Llavors sí, en el primer nivell s'aprèn sempre a fer amb les mans, és el més important. Sí. És el que podem tocar, no? Per això dic que en el primer nivell treballem des del que veiem i el que toquem, no? El que és palpable. Llavors es pot treballar tot el que puguis tocar. Per això parlàvem al principi, no? De l'aigua, els aliments, els animals i, evidentment, un mateix. Jo sempre dic que el procés d'apuntar-te a prendre reiki no només és una eina, que també, sinó és com un procés d'evolució energètica teu, no? Amb cada nivell fas com una pujada de la teva vibració energètica la teva vibració espiritual i és un compromís amb tu i també amb el sistema universal, no? Amb l'univers, amb la Terra, amb els éssers, no? Se suposa que si tu estàs més en pau, més net i més equilibrada, no? Pues el teu entorn pot ajudar que això sigui així també.
Bueno, de fet, això ens diuen, no? que tot és vibració en diferents freqüències, no? Les coses que veiem amb els nostres ulls doncs, són coses d'una vibració més densa i en canvi allò que no es veu amb els nostres ulls, no? Com podrien ser les ones de ràdio, doncs, té una vibració més alta. I nosaltres doncs, podem anar evolucionant i no sé com ho veus, però actualment el que s'està sabent és que la Terra, no, està augmentant la vibració, s'està com trencant aquestes estructures fixes i molt denses i per això pues, estem vivint aquest gran canvi i que tot seria més fàcil si no tinguéssim tanta resistència i elevéssim la nostra vibració. Per tant, amb el que expliques entenc que aquesta eina ens pot ajudar, no, a evolucionar en aquest moment present de tants canvis a nivell mundial.
Exactament, exactament. El que ens ajuda és a sintonitzar-nos amb l'energia universal i vital, barrotant amb l'energia planetària també. Fixa't que si tu vas mantenint la teva energia neta, no? Per dir-ho d'una manera, que no hi ha bloqueig, que flueix, tu pots sentir-te més connectada amb la natura, amb el que passa, amb les necessitats internes, amb les necessitats externes. I això fa que tu estiguis en un moment d'evolució també, per això dic que cada nivell és un sistema d'evolució més, també a nivell energètic i espiritual, i tant. I llavors, a més, aprens el Reiki té principis bàsics, que és com una filosofia de vida també, no? I els principals principis del Reiki és, no? Doncs, estigues en pau amb tu mateixa, no? No enfadar-te, no preocupar-te, ser honrada i tractar els altres amb honradesa i honestitat, no? Tractar els altres, ser agraït o agraïda i tractar els altres des d'aquí, des de l'amor i la gratitud, no? Imagina't si aconseguíssim que tots ens moguéssim igual, no? Seria
increïble.
Seria una altra història.
Sí.
Però, bueno, almenys podem començar per canviar a nosaltres mateixos, no? Nosaltres mateixes podem començar per aquí. I mica en mica, no? Doncs sí que és veritat que els practicants de Reiki han crescut amb els anys, no? Llavors això a mi em fa pensar que la vibració, no, de l'ésser humà doncs, també està canviant, com també es veu, no? Perquè hi ha molta densitat per una banda, però també hi ha tota una sèrie de persones, de gent, de moviments que indiquen el contrari, no? Llavors potser estem en una fase aquesta de dualitat entre la densitat i la evolució. I aquí doncs, podem posar el nostre granet de sorra.
Totalment, totalment. També el fet de la presència, no? Quan estem presents, el fet de poder connectar-nos amb nosaltres mateixos, amb el nostre refugi intern i poder utilitzar doncs, aquesta energia universal de la que som part, doncs ens pot ajudar moltíssim pues, a pues, això que estàs explicant, no? Sobretot a trobar aquesta pau anhelada que gairebé tots estem en una constant búsqueda diària i que sabem que és possible. A vegades doncs, trobant noves maneres de funcionar doncs, ens ajuda a aconseguir-ho. Així que, què més ens pots explicar així del Reiki?
Bueno, arrel de el que tu dius ara, clar, el fer-se Reiki en un mateix, en realitat és una eina també de meditació i de precisament aprendre a estar en el moment present, perquè mentre estàs fent el Reiki, en principi ho pots fer acompanyat, o sigui, recomana acompanyat d'una música que t'acompanyi, llavors és com, hi ha persones que diuen, ai, jo no puc meditar, o no puc, ho intento i no puc parar la ment, o intento i no sé, estar quieta, doncs és una gran eina, no? Jo ho he vist amb molts alumnes meus que ostres, doncs ho fan servir com una eina de meditació mentre es fan el Reiki i és una de les eines que més els ha funcionat, més que d'altres que han provat d'altres estils, d'altres tècniques, i a gent els havia com costat, o els costava sentir-se bé i en pau al final, i en canvi amb el Reiki és impossible, no? Si fa ser l'autoreiki, no sentir-te en pau, no sentir-te amb calma, no sentir-te més connectat o connectada, si te'l fas, no? Llavors també es pot aprendre com a una eina més per trobar aquesta presència, aquest centrament, aquesta calma, com a eina, si t'ho fas, per exemple, cada dia seria l'òptim i l'ideal, no? Però quan no tens tant de temps, doncs el compromís pot ser d'un cop, dos cops per setmana. Seria l'ideal també, un cop, dos per setmana, i és com una eina d'autoneteja, autocentrament, meditació, estar connectat, estar present, i tant. És una gran eina que ens pot servir per això, vale? I és una gran eina que ens pot servir també per regular la nostra energia. Persones que sento que perdo l'energia, persones que senten que els roben l'energia als altres, persones que no senten la seva energia, que pensen que no tenen energia o se senten dèbils. Tot aquest tipus de persones són uns grans candidats, candidates per aprendre aquesta eina, perquè t'ajuda a autorregular la teva energia i t'ajuda a aprendre a rebre energia, i també t'ajuda a aprendre a protegir-te, no? Llavors, també és una gran eina per això, no? Per aprendre a equilibrar la teva energia, a recuperar o rescatar la teva energia si sents que l'has perdut, i aprendre a sentir-la, perquè moltes vegades pensem que no en tenim i simplement és que no hem après a escoltar-la o a observar-la o a valorar-la, no?
Llavors, totalment. Sí, és així. I a part és una gran eina, com jo moltes vegades explico, no? Que nosaltres tenim un cos mental, un cos emocional, un cos físic i un cos espiritual. En aquest cas, doncs, el Reiki és una eina ideal per connectar, per treballar el cos espiritual, que al final tots tenen el mateix pes. Quan un cos nostre no està ben atès, els altres se'n ressenteixen. Per tant, a través d'aquest camí, també el Reiki és un camí de compromís, oi? Amb un mateix i amb el seu i amb l'entorn, perquè jo allò que crec ho creu, llavors quan em faig responsable de l'experiència, doncs també m'ajuda a canviar la perspectiva, oi, Noelia?
I tant, i tant. En principi el Reiki és un compromís cap a un mateix, i després pues exacte, no? Si jo creo una realitat harmoniosa, en pau, tranquil·la, segura, de confiança, doncs el meu entorn també es mou des d'aquesta realitat, no? Quan treballem la part espiritual i energètica, sempre influeix en la part física i en la part emocional, sempre. Tot està connectat i relacionat, no? Com a terapeutes holístiques que som les dues, ho tenim superclar i ho sabem, no? Que quan una part no està bé, sempre afecta les altres, no? Llavors, si la part física no la tenim bé, segurament la part emocional i espiritual, alguna cosa està fallant i no s'hi tenen que estar en equilibri també, no? I llavors, si comencis per la punta del triangle, aquest que comencis, sempre has de treballar totes, no? I llavors, doncs, ara, en aquest sentit, el Reiki realment és una gran eina, no? Jo la vaig descobrir fa uns anys i va ser descobrir-la i ficar-me de ple en evolucionar i fer tots els nivells, principalment com una eina d'autocreixement i d'evolució personal i energètica, més que com a terapèutica, no? Més que com a terapeuta de Reiki. Ho he fet més com una eina personal meva de creixement i de connexió amb el meu entorn, més de l'energia de l'amor, no? Perquè per mi el Reiki té a veure molt amb l'energia de l'amor des del punt de vista més genèric de l'amor, no? Des de l'amor cap del respecte, des de tractar-me bé, des de tractar bé als altres, no? L'energia de l'amor des de la compassió, des de la comprensió, no? Llavors per mi té a veure amb aquesta energia, amb aquesta eina té a veure amb aquesta energia de l'amor, no? Llavors crec que és una gran oportunitat, no? Per aprendre a estimar-nos, respectar-nos, i des d'aquí a la gent que envolta i als altres, no? I sempre que mous l'energia des d'aquí és sanació, no? Quan jo deixo d'estar enfadada, m'estic sanant a mi i estic sanant al qui li enviava el meu enfad, no? evidentment primer a mi, no? Que deixo d'estar en aquesta energia, però també als altres, no? I al meu entorn.
I bueno, això que tu treballes amb tu i també amb aquesta intenció doncs, de poder-ho ensenyar als altres i que també puguin gaudir d'aquesta meravellosa eina, així que us proposem, encara ens queda alguna plaça, oi Noelia?
Sí, no, ara no recordo quines, però algunes places queden, sí.
Doncs,
així que animo a que us apunteu.
El proper divendres 14 de maig fem, sobretot la Noelia, ho fem en el meu centre de benestar natural, a Moja, el 14 de maig a la tarda de 5 a 8 i mitja i el dissabte al matí 15 de maig de 10 a 2. Així que, si t'animes, doncs ens pots buscar a través del telèfon 608-514-599. Moltíssimes gràcies, Noelia, per explicar-nos aquesta tècnica i gràcies per passar-te per aquí avui.
Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me i donar-me l'oportunitat de poder explicar el gran i guai que és el Reiki i el bonic que pot ser perquè tots estiguin cada cop més connectats. Gràcies.
Roser, Noelia, moltes gràcies a les dues. Roser, t'emplacem d'aquí 15 dies en una nova secció, un nou apartat al Penedès en Xarxa del Cuida't. Gràcies i que vagi molt bé. Fins la propera, Roser.
Fins la propera.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
D'aquí a mig minut arribarem a les 11 del matí, ja fa estona que hem creuat el meridià d'aquest dijous i ens encaminem al butlletí de notícies de les 11. Breu pausa. I seguim parlant de consum, d'una cosa que us interessa a tots i totes, la nova tarifa elèctrica que entra en vigor aquest proper 1 de juny i que ens afecta a tots, llars i petites i mitjanes empreses. Us expliquem en què consistirà d'aquí uns minuts.